Vint Ràdio. Seguim quan passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Reprenem el tema de la setmana que avui dediquem al Carnaval 2022 i ara, Armand, amb ganes que els integrants de les tres colles que avui ens acompanyen puguin parlar entre ells.
Doncs així és, i avui, a més, tenim debat. Tenim dues colles que no surten, tenim una colla que sí surt. Tornem a saludar a qui tenim avui aquí als estudis de Canal 20, que és la Cinta Bertran, membre de la colla de Carnaval de Sant Pere Molanta. Bon dia, Cinta.
Hola, bon dia.
El Josep Maria Magrinyà, que és membre de l'Esplai Carnavalístic dels Monjos. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
I a diumenge tenim la Marta Martini i la Marta Vives del web Carnaval de Sant Jaume dels Domenys. Bon dia a totes dues.
Hola, bon
dia. Bon dia.
Bé, avui tenim una mica de debat. En tot cas, les dues colles que no heu decidit no sortir, suposo que també enteneu, no?, les coses que sí que volen sortir, no?
I tant. Jo, per exemple, sí, me n'alegro molt de que siguin tan valents i de tirar-ho endavant i jugar-se el no poder sortir, o sigui, això...
Martes?
Nosaltres també ho veiem bé. Ho veiem arriesgat, però ho veiem que som molt valents.
I per altra banda, Joan Maria, tu imagino que també entens perfectament que hi hagin moltes colles que no es vulguin arriscar, que no surtin, no?
Completament. I agraeixo també el suport, per altra banda. Però sí, s'entén, s'entén.
Aquest any, si realment al final... Clar, ho parlàvem amb el Josep Maria, ara micro tancat, que és clar, això anirà molt tot pas a pas, no? Potser aquesta tertúlia la tindrem que tornar a fer al gener, no?, per veure com estan les coses, per veure què passa, que si al final es fa o no es fa, si al final doncs sí que es podrà fer, perquè suposo que hi haurà, doncs, si al final tot va bé, hi haurà, doncs, no sé, una vintena o una trentena de carrosses i, en aquest cas, doncs, comparses que sortiran per Carnaval i molta gent, molt carnavalera, com vosaltres, no?, que esteu cada any, doncs, fent Carnaval, que ho anireu a veure. Hi haurà molta gent, doncs, potser més a fora que a dins, no?
Home, potser sí que aquest any passi això, o ens animem i anem individualment.
Perquè si al final es fa, suposo, encara que sigui d'alguna cosa, tothom es disfressa, oi? Marta, Cinta...
Jo ja t'he dit que sí, que sí.
El que sigui, agafar qualsevol cosa i disfressar-se, no? Perquè el Carnaval es du a dins, eh?
Sí, és durillo quan tens els nervis de d'això, però si vaig individualment, doncs... Pues...
Marta?
A nosaltres també tenim ganes de veure què es fa i si es pot fer alguna cosa, doncs aprofitar i sortir en que sigui de manera individual i mira, passar l'estoneta una miqueta. Mm-hmm.
Es veurà molta gent, doncs, en tot cas, al públic disfressat, no? Això és evident, sí, no? Perquè, clar, Joan Maria, parlàvem de ballar amb mascareta, que de moment es té que ballar amb mascareta, veurem què passa al febrer, no? Això, quina opinió doncs, ha tingut dels vostres membres? Perquè si ja costa, com abans escoltar, pujar escales doncs, amb mascareta, ballar amb mascareta té que ser... no sé, No sé si ho heu intentat o no encara, però...
No, encara no.
No sé si els assajos els fareu amb mascareta per intentar doncs, ja saber què se sent. Deu ser una mica... no sé, asfixiant,
sí,
no?
Bueno, sí, a veure, realment amb el col·lectiu sí que els companys de la colla certa reticència, però vaja, de moment creiem que nosaltres som de l'opinió que hem d'anar pas a pas. Avui estem d'una manera i una mica hi ha hagut aquests comunicats per part d'alguns ajuntaments manifestant aquesta intenció, sobretot bueno, el Baix Penedès, no en canvi els ajuntaments que organitzen el Carnaval o que pretenen organitzar-lo aquí a l'Alt Penedès. I, bueno, de moment, bueno, sí, és el que ens han dit, tot i que, com cada any, doncs, esperem que aquest any també hi haurà les reunions d'explicació i d'organització prèvies, no?, al Carnaval i, bueno, esperem poder-ne parlar.
totes les rues de carnaval són importants, cada un té evidentment el seu, cada un li agrada una més que l'altra, però està clar que Vilafranca segurament és una de les places doncs, que la gent li agrada més i més rues surten. Sabeu a hores d'ara què passarà a Vilafranca? Hi haurà rua, no hi haurà rua? Algú sap alguna cosa al respecte, ara mateix com estan les coses?
Bueno, jo sí sé alguna cosa. De fet, la notícia més recent d'aquesta setmana és que en principi sí que hi haurà rua sempre que hi hagi un mínim de grups. I aquest mínim de grups és més o menys està fixat en 20 colles i de moment les que ens hem manifestat que sí ja superàvem aquest número, el que passa que som colles una mica de l'Alt i Baix Penedès, no? Llavors, bueno, està així.
Que faci Vilafranca rua, Cinta, què n'opines tu?
Jo, bé, ja et dic, perquè és que jo, el cor vol el carnaval, però llavors penses al cap i dius, em sembla perfecte que faci, obri per fer les rues a Vilafranca. Si no es pot fer, doncs serà mala sort.
Marta, vosaltres no sé si habitualment feu les 3 setmanes de carnaval, només feu la setmana grossa, habitualment quan sortiu?
No, nosaltres fem les 3 sempre.
O sigui, veniu a Vilafranca també?
Sí. Mm.
Bé, si Vilafranca, si al final hi ha rua, suposo que encara que sigueu com a espectadores vindreu, no?
I tant, sí, faltarem, no?
Perquè, bé, parlem una mica del tema polític, del que han fet els ajuntaments, doncs, de moment per aquestes rues de carnaval, per aquest carnaval 2022. Creieu que de moment està acertat o no? Hi ha ajuntaments que sí, hi ha ajuntaments que no, com ho veieu?
A veure, jo vam tenir aquí una reunió amb l'Anna Boada i semblava que volguessin que féssim, però és que li vam dir no podem, no tenim temps per poder tirar endavant una comparsa, ja no et dic una carrossa, una comparsa. Sé de gent que han anat a Ribes i Casals i els han dit, aquí teniu el que hi ha per carnaval, o sigui, és que tampoc no hi ha robes, no ho sé.
Clar, una modista necessita bastant de temps, no? Habitualment, això ja va per tots tres, quan comenceu ja a maquinar una carrossa de carnaval? Suposo que igual al juliol, no? Més o menys, Joan Maria?
Sí, el juliol notes és quan és la festa major als monjos i una mica estem centrats en la festa major, però hi ha l'agost, vacances, però sí que ja es pot fer alguna petita reunió, però realment quan ens hi posem de ple ja és a partir del setembre.
Nosaltres, per exemple, en tenim alguna de guardada i llavors ens diem, pues vinga, va, tirem aquesta endavant. Intentem sempre fer algo que no s'hagi fet i comença a ser bastant difícil. Perquè ja s'ha fet de tot.
Sí, això sí que és veritat, el cap ha de maquinar molt avui dia ja, suposo que depenent una mica del que està de moda cada any, no? A l'hora de fer una comparsa, potser una comparsa és més fàcil, no?, que una carrossa, evidentment, perquè una carrossa, i sobretot vosaltres, tant Sant Pere, almenys que jo conec, com el Joan Maria, sí. Són carrosses habitualment molt grosses i que és el que dic, vull dir, la teniu que maquinar molt abans i muntar doncs, a partir del setembre. Des de Sant Jaume, què en penseu?
Bueno, nosaltres també comencem més o menys, o sigui, idees sempre en tenim, i el que anem fent és quan s'acaba un carnaval ja més o menys anem pensant el que volem aplicar l'any següent. Però començar a muntar i així sobre l'agost-setembre.
El setembre, sí.
Sí.
Setembre ja es tira tot endavant, ja hi ha les robes, ja hi és tot.
Yeah, perquè una carrossa de carnaval, a part de molt de temps, també costa molts diners, no?
Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres també anem aprofitant, eh? En tot ja tenim tot.
I si, i si, si contéssim les hores que ens hi passem, anda, això seria...
Sí, fent cua al Vendrell, com fa 2 anys.
Sí.
No, realment sí, sí que a nivell de carrossa és intentes aprofitar les parts mecàniques, bueno, els motors i tot això sí, i bueno, però a nivell d'estructures poca cosa pots aprofitar i sempre has de partir de zero. Però és veritat que pues, no sé, un any fas alguna cosa, agafes fustes i et queden retalls grans, els pots aprofitar per l'any següent.
Els pots aprofitar.
Bueno, al final també és una mica intentem sobreviure amb el mínim recurs possible, no?, i aprofitar tot el que es pugui.
El temps, ho deia la Cinta, si contéssiu el temps que s'hi passeu, sobretot els que esteu sempre davant de les carrosses, és, bueno, millor no comptar-ho, no?
No, és millor no comptar-ho.
No.
És aquella dita que diuen, no?, que sarna con gusto no pica, no?
Però mortifica.
Això.
Sí, però mortifica.
Jo sempre dic que amb la gent, que nosaltres ens ho passem bé fent-ho, bueno, organitzant-ho, fent-ho, i una mica al final és com... un procés de maduració que si amb els que estem no estem ben avinguts i disfrutant i buscant sempre aquella petita, no?, celebració entre nosaltres, el dia de sortir a la primera actuació sortiríem tots més cremats que jo que sé, no? Llavors és una mica com una trajectòria, no?, que anem, bueno, entre cometes, vivint o patint una mica entre tot l'equip, que estem ben avinguts i ens ho passem molt bé fent-ho, i el dia de sortir és com aquell esclat de celebració, no?, i de ganes, la veritat.
Parlàvem també abans de que suposo que algunes colles que han dit no fer el carnaval també suposo que és perquè, bueno, no és barat sortir del carnaval i tal com estan, doncs, les coses avui dia, suposo que la manca de diners també ha fet tirar molta gent enrere, no?
Sí, suposo que sí.
Està a la taula, sí, és un tema. Sí, nosaltres... Amb això sempre vam dir que intentaríem ajustar els preus i no, evidentment, no. Si fas ja una carrossa o un vestit una mica cort amb el temps, pues, també ha de ser igual amb el preu, no? Tot i que dependrà també, clar, hi ha despeses fixes que aquestes no les podem restar, els lloguers d'equips de so, generadors, la gasolina que es gasta, etc. No?
Bueno, aquest any les modistes no tindran tanta feina, potser hi haurà, diguem que hi haurà més modistes per escollir i potser es baixen preus, no?
Sí, podem demanar ofertes a veure si aconseguim un bon preu.
Sí. Black Friday.
Home, jo ho trobaré a faltar perquè sóc una de les que cosia les disfresses i aquells nervis de ai que no arribo, ai que no arribo.
I sempre passa el mateix, no? Sempre poseu el darrer cargol quan queden 5 minuts per sortir de carnaval, eh? Això sempre ha sigut així, no? Això no canviarà mai.
Sí, sí, sí. I, ja no... està, sí, bueno. I a vegades arribar a puesto i, ostres, aquí ja m'ha quedat un pot de pintura obert allà amb un racó de la carrossa. No seria el primer cop.
Què seria el carnaval sense això? No seria, sí, no seria el mateix, eh?
Sí, sí, sí. És que sempre hi ha records d'aquest estil.
Aquell cosit a última hora allà mentre esteu a punt de sortir, aquell barret que s'ha trencat o no està ben posat...
A la primera rua les pistoles de cola calenta treuen fum. Sí.
Bueno, la primera, la segona, bueno, sí, la tercera...
Sembla que sí, sí.
Totes les rues...
Sí, les grapadores no paren.
Hòstia, grapadores, no guanyen per grapes.
Mm-hmm. Ara anem una mica a temes... Jo sé que n'hi ha dos que no surten, però bé, però han sortit sempre i sortiran, doncs, a partir del 2023. Temes d'alcohol a les carrosses. Sempre és una cosa que, bé, cada vegada més hi posen que els ajuntaments, doncs, molt èmfasis en dir que no es pot portar alcohol. I es veuen moltes carrosses, sí que algunes porten una mica, però n'hi ha algunes que és terrible el que arriben a portar. Quina opinió teniu de tot això?
A veure, jo crec que tothom és lliure de fer el que vulgui. Però és cert que quan et trobes amb una de les carrosses que van tots pimplats, dius, aquest no és el carnaval que a mi m'agrada, perquè, ja dic, tothom lliure de fer el que vulgui. Nosaltres, la gent sap que és carrossa sense alcohol, i llavors, doncs, si no els interessa perquè volen d'això, doncs van amb un altre. El que sí que no podem evitar és que beguin abans de venir, que s'entonin. Però bueno, si és una mica, no passa res.
Bueno, també per aguantar tot el carnaval sencer, les tres setmanes, quan arribes l'última ja necessites dues setmanes de vacances, no?
Sí, oi, oi.
Nosaltres amb això som de l'opinió que al final, el carnaval, o sigui, per anar a participar a la rua, hi ha aquella hora, o potser fins i tot més d'hora prèvia de concentració, potser no per maquillar-se, perquè generalment la gent ja ve maquillada de casa, però una mica, bueno, això, algun retoc que s'hagi de fer el vestit, o és igual, simplement per veure'ns i una mica socialitzar entre nosaltres. Llavors, nosaltres en aquell moment és com si haguéssim quedat a la terrassa d'un bar i ja pots prendre un refresc o una copa, doncs en aquest moment és el que una mica hem anat fent sempre. Després, quan comença el carnaval, quan comença la rua, la que comencem a ballar, al final portem des de, no sé, potser depèn d'anys, des de l'octubre, des del novembre, 10 o 11 cores, o potser 12, i ens posem allà i en fila i no parem. Llavors hi ha rues que poden durar 2 i 3 hores, i llavors igual hi ha un moment que necessites hidratar-te, però res més. Jo el que sí estic totalment en contra és amb aquestes carrosses, que més que dir-li carrosses, jo els hi dic que són com barres mòbils, que semblen una festa que va pels carrers, i això, la veritat és que això no m'estranya una mica que una de les mesures que aquest any els ajuntaments del Baix Penedès hagin manifestat que volen restringir l'alcohol en part sigui per això, perquè és que això no fa cap favor al carnaval. Per mi fins i tot el deslueix.
Precisament, com tenim una carrossa del Baix Penedès, evidentment, aquestes bases que han posat des del Penedès Marítim de no... Bueno, primer, retallar el número de participants per carrossa, que a vegades hi ha carrosses que en són moltíssims participants, no alcohol i no cançons sexistes, que n'hi ha moltíssimes, evidentment és difícil, a vegades és difícil, doncs, fer coreos sense alguna cançó, perquè n'hi ha tantes. Des de Sant Jaume, què en penseu d'aquestes bases?
Bueno, el tema bases de canones, les cançons, això ja portem uns anys que ens ho venen dient, i bueno, és molt complicat, la veritat, a dia d'avui, trobar cançons que no siguin sexistes, perquè bueno, la gent en si et demana la cançó que vols, que volen ballar, t'ho van dient, i dius, pues mira, monto la coreo amb aquesta cançó, i després et trobes que diu una paraula i ala, cap enrere. I això ha passat, i hi ha hagut pobles que no s'han pogut ballar certes cançons perquè han dit que no, perquè tema. Bueno,
és que, l'has d'escoltar tota de dalt a baix, i segur que alguna cosa hi ha, no, Cinta?
Sí, a part d'això, que no et van portar amb una l'últim any que es va poder fer carnaval, que era en anglès, i clar, no em vaig ficar a traduir-la precisament, vaig fer la coreo i ja està. Bueno, doncs la van traduir i em van dir aquesta no, dic, ala, dic una menys. Però bueno, i el tema alcohol, bueno... És opinable, però bueno, les carrosses, bueno, les barres mòbils, com ha dit ell, també ho veig molt malament, perquè clar, anar darrere d'una carrossa, que és una barra mòbil, et trobes, vamos, de tot. És passar per sobre, et trobes gots, gel, de tot. Així que jo també estic bastant en contra amb aquest tema. Però bueno, és també el fet de reunir-se una miqueta abans i poder estar una estoneta fent parlant amb els teus, amb la teva carrossa i tal, doncs està guai aquest moment.
Què en penseu des de l'Alt Penedès de tot això, que de retallar el nombre de participants, de no les cançons sexistes?
A veure, lo de les cançons sexistes. És que no n'hi ha cap que no ho sigui. I els mateixos nanos, els més petits, ja te les canten. Llavors ens dius, si servís d'algú, el que s'ha de fer és conscienciar la gent que una cosa és una cançó i el de més són persones. O sigui, educar més que prohibir. O sigui, jo perquè balli una cançó o soni una cançó, doncs no em posaré, jo què sé, a fer res. El que passa que, bueno, avui en dia, com que la llei és com està, i d'això, pues, aquí podem fer-ho tot. I llavors, doncs, clar, reben justos per pecadors.
Joan Maria?
Jo sobre això de les cançons sexistes, la veritat, no diré que em sembli ni bé ni malament, però sí que és veritat que sí que ho comparteixo, que prefereixo, si al final tinc que decidir, o sigui, aquestes iniciatives que han començat, que precisament a l'Ajuntament dels Monjos van començar una mica apostant per aquest tipus de, per suprimir aquest tipus de cançó, realment després jo, bueno, a casa tenim dos nanos i sí que és veritat que hi ha algun moment que quan escolto segons quina cançó és que em ratlla, o sigui, és que m'atabala, em posa nerviós. Llavors prefereixo, pues, ja si des, al final estem posant el nostre granet de sorra, no? La nostra contribució amb educar una mica en que aquest tipus de músiques, pues, escolta, que millor no popularitzar-les. I que moltes vegades el que ens passa és que són cançons que són els hits de l'estiu, que porta la carrossa 1, la 2, la 3, i també entenc jo que la gent que està allà ben sempre acaben escoltant la mateixa cançó. Aleshores, per fer coreografies, al final hi ha infinitat de músiques i de cançons, i una mica buscant aquella originalitat o aquella, entre cometes, cosa diferent, pues, bueno, també t'obre aquest... encara fins i tot et motiva una mica a buscar, bueno, altres tipus de cançons que estan també a la mar de bé, i encara que no siguin el hit del moment, però que perfectament són ballables i queda a la mar de bé.
Anem acabant ja. Jo no sé si em diuen que és possible que millor per sortir del carnaval s'hagi de tindre el passaport Covid. Això, Joan Maria, tu que ets de les colles que sortiràs, no sé si t'ha arribat.
No m'ha arribat, no ho sé. No, és un tema delicat. Al final, si l'Ajuntament que organitza el carnaval ho demana, per mi em sembla perfecte. No, vull dir... o sigui, com a colla no ens hem plantejat si demanar-lo o no, si que tothom estigui de la colla que estigui o no vacunat, però bueno, pel que escoltem una mica en el nostre entorn, les mesures potser aniran cap aquí, per tant, a mi em sembla bé.
I acabem amb tu també, Joan Maria, perquè comentaves això de que ja que hi ha pocs grups que sortiran, sobretot que us vingueu, no? Teniu pensat, suposo, fer una reunió entre els grups que sortiran per anar a les poblacions on es faran rues, no?
Sí, fins i tot aprofito una mica per manifestar aquí públicament que és molt important que els 20-25 grups que decidim anar al carnaval, que hem d'anar a la una, ens hem d'unir entre nosaltres i poder manifestar la nostra veu als ajuntaments organitzadors per poder una mica debatre, per exemple, aquest cas de la mascareta o altres coses, no? Però és molt important poder anar a la una i almenys aquest any, que és excepcional, fer-ho d'aquesta manera.
Doncs Marta Martín i Marta Vives, coordinadores del web Carnaval de Sant Jaume dels Domenys, moltíssimes gràcies per estar aquí al Penedès amb xarxa avui.
Gràcies a vosaltres.
Cinta Bertran, de la colla Carnaval de Sant Pere Molanta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Joan Maria Magrinyà, de l'Esplai Carnavalístic dels Monjos. Moltes gràcies i bon carnaval, sigui, se surti o no se surti, bon carnaval 2022.
Vinga, gràcies i bon carnaval.
Que vagi
gràcies.
Bé.
Adéu.
I un element indispensable d'aquestes rues, d'aquestes comparses, d'aquest carnaval és la música de carnaval com aquesta del Georgi Dan. Així arribarem a 11:15, a la segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i seguim parlant de les propostes escèniques que fa el Casal de Vilafranca, coincidint amb el centenari del teatre. Es media noche y en la cañada suena una samba. Es carnaval, blancos y negros, hasta mañana. Todo se olvida en carnaval.
Carnaval, 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 te quiero.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
L'encariment de les matèries primeres i el creixement de les exportacions impacten sobre el sector del cava a les portes de Nadal. Amb la campanya de Nadal a la vista, el sector del cava està notant un doble impacte. D'una banda, l'encariment de matèries primeres com el vidre, l'alumini, el ferro o el cartró, que formen part de la cadena d'elaboració del producte. I de l'altra, un creixement important de les exportacions perquè els distribuïdors es volen assegurar de tenir producte als magatzems en plena crisi global del transport. Matèries primeres com el vidre, l'alumini, el cartró o el ferro formen part de la cadena d'elaboració del cava i ja fa mesos que els elaboradors estan notant que aquests materials s'encareixen per les dificultats que ha generat la pandèmia de coronavirus, com les aturades de producció o els problemes amb el transport. D'altra banda, les exportacions de cava creixen amb la campanya de Nadal a la vista perquè els distribuïdors es volen assegurar de tenir el producte en un context d'incertesa a causa de la crisi global del transport. Tot plegat està tenint el seu impacte sobre la demanda al voltant del sector del cava, com explicava el president de la patronal AECAVA, Damià Deàs. La situació està generant un pic de demanda que tensa el sector. Segons Deàs, s'espera que després de la campanya de Nadal es vagi recuperant la normalitat. Seguim amb vins. Neix l'Associació de Viticultura Regenerativa, un projecte que vol promoure un canvi de paradigma a les vinyes. És el propòsit de Màxims que s'ha marcat la nova Associació de Viticultura Regenerativa, impulsada per 5 cellers i empreses agrícoles, principalment del Penedès. L'entitat, presentada oficialment ahir, vol promoure mesures al conreu per frenar el canvi climàtic, sobretot recuperant la fertilitat del sol. Els impulsors volen sumar viticultors, agricultors, cellerers, formadors i investigadors per crear una plataforma de coneixements compartits que fomenti una agricultura menys dependent de tractaments industrials. La nova Associació de Viticultura Regenerativa l'han posat en marxa els cellers Família Torres, Clos Mogador, Can Feixes, Jean León i la consultora Agroassessor. Les 5 empreses han recalcat la importància de recuperar la vida de les vinyes de la forma més natural possible. La poma de Pontons, protagonista de la nova campanya de promoció del Consell Comarcal i l'Ajuntament. L'Ajuntament de Pontons i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en el marc del programa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona i l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local del SOC a través del Servei de Proximitat de Promoció Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal, han posat en marxa aquesta campanya que acabarà el proper 12 de desembre. S'han adherit a la campanya 17 empreses del municipi que suposen la totalitat dels productors de poma, allotjaments rurals, comerços i restaurants de Pontons. Fins al 12 de desembre, els allotjaments rurals i els comerços de Pontons lliuraran vals de descompte d'un euro als seus clients, que els podran descomptar en els restaurants del municipi si demanen un plat que tingui com a ingredient la poma de Pontons. La consellera comarcal d'Empresa i Ocupació i de Productes de la Terra, Cristina de la Cruz, va explicar que la Roqueta és la més destacada d'entre les varietats de poma de Pontons, molt preuada pels restauradors per les seves qualitats culinàries i amb el valor afegit de ser un producte quilòmetre zero. I avui ara acabarem a l'Arbós, que recuperarà la Fira de Santa Llúcia amb protagonisme per l'Escola de Puntaires. Es farà el cap de setmana de l'11 i el 12 de desembre. L'Ajuntament de l'Arbós ha confirmat que aquest any es recuperarà la Fira de Santa Llúcia i la Fira de la Punta del Coixí. L'esdeveniment tornarà després que el 2020 s'hagués de suspendre pel coronavirus. L'edició número 809 d'aquesta fira es farà el cap de setmana de l'11 i el 12 de desembre. A l'esdeveniment hi haurà un protagonisme especial per l'Escola de Puntaires de l'Arbós, que fa 80 anys. Des de l'Ajuntament han avançat que el públic familiar i el to nadalenc seran els grans protagonistes durant tot el cap de setmana. El diumenge 12 es farà la plantada i exhibició de coixins i el gran mercat de la Punta del Coixí de Catalunya. Les pròximes setmanes s'aniran revelant altres detalls i sorpreses que tindrà la fira i que s'estan acabant de preparar. També s'informarà als paradistes del procediment per prendre-hi part. El programa amb tots els actes es presentarà a principis del mes de desembre.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La programació d'arts escèniques del Teatre Casal ha començat a caminar aquest mes de novembre amb un cartell de 25 propostes que arriben fins a final de maig i recuperant ja sí la totalitat de l'aforament. D'aquesta ambiciosa programació que presenta òperes en directe des del Metropolitan de Nova York com a novetat i que coincideix amb el centenari del Teatre Vilafranquí, en parlem amb el seu gerent, Salvador Casals. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Ara presentem aquestes propostes, que són nombroses i ambicioses, i sentiu que els socis i el públic penedesenc en tenen ganes? Per això us heu llançat una mica a la piscina?
Sí, de fet estem recuperant una mica la inèrcia que teníem abans de la Covid. És veritat que incorporant aquesta programació de temporada té diferents elements que la diferencien de les anteriors. Una, que incorporem novetats, com tu deies, la de les òperes. Segona, que cada cop identifiquem més clarament petits cicles dins d'una mateixa programació, és a dir, cada cop anem segmentant millor, creiem segmentant millor, doncs, la proposta escènica que oferim al públic, per aconseguir això que tu dius, que la gent tingui ganes d'anar al teatre, tingui ganes de gaudir, doncs, aquests continguts que veuen que són molt adequats pel seu perfil o pels seus gustos o pel que li agrada gaudir dins del nostre teatre.
D'una banda, dèiem, recupereu aquest 100% de l'aforament, però de l'altra, ara ja ho apuntaves també una mica, jugareu amb l'aforament, amb els espais, hi haurà flexibilitat en funció del cicle, de la proposta...
Sí, hi ha ara també una línia que ja duiem a terme abans de la pandèmia, però que amb la pandèmia s'ha incrementat, perquè de fet amb la pandèmia vam haver de ser molt imaginatius per poder intentar aconseguir en cada moment sanitari determinat poder trobar aquell encaix perquè es pogués dur a terme l'activitat. Això ha fet, doncs, que reinventéssim la platea més d'una, més de dues i més de 10 vegades, buscant de quina manera podíem separar els seients perquè la gent estigués segura, perquè la gent pogués gaudir de l'espectacle, com podíem aconseguir que en un espai tan gran com és la platea del nostre teatre poder fer microteatre o poder fer intervencions, doncs, que fossin càlides i acollidores, i tot aquest aprenentatge fet al llarg de la pandèmia és el que ara també la gent es anirà trobant al llarg d'aquest cicle, amb espectacles propers com poden ser els del cicle platea, o fins i tot amb les òperes, que també es gaudiran d'una manera diferent dins del teatre, però també amb un aforament col·locat d'una manera diferent perquè la gent pugui gaudir-ho plenament i còmodament.
Ara anirem a les òperes, però heu començat just aquest cap de setmana amb doble proposta, amb l'Esbar Roca Sagna, amb un espectacle de creació pròpia, i amb els vilafranquins La Bona Confitura Teatre, i aquest dissabte ja un pes pesat com Joan Pera, una aposta forta.
Sí, bé, en referència al cap de setmana passat, aquesta era una de les novetats, és a dir, poder oferir una finestra de visibilitat per la dansa tradicional de casa nostra, pels esbars, que és un gènere que està fent un esforç immens per renovar el seu discurs escènic, és a dir, per posar damunt de l'escenari propostes que vagin més enllà de la recuperació clàssica de les danses tradicionals, i ho vam poder veure, doncs, amb l'espectacle de les Barroques Sagna, amb aquest A la panxa del bou, on inventen un vestuari completament nou, busquen un conte com a fil conductor, doncs, per poder suggerir, doncs, la dansa damunt de l'escenari. Per tant, aquesta ja començàvem amb una de les novetats, que era poder obrir una finestra permanent dins de la programació, que hi serà cada any, de tres esbars, com tenim el cicle platea, que també són tres espectacles, doncs aquestes trilogies que intentem col·locar dins de l'escenari.
Aquest cicle es diu Arrels de dansa, i quins altres dos esbars o propostes durà?
Tenim l'esbar Manresà i l'esbar Maracall. També dues propostes, totes molt noves, totes molt recents, algunes d'elles desenvolupades durant la pandèmia, perquè també ha permès, doncs, que aquests grups també reinventin el seu discurs escènic i puguin anar traçant aquest viatge que creiem que és molt interessant entre la dansa tradicional clàssica i pinzellades de dansa contemporània, perquè també els esbars tenen ganes d'explicar més coses i també de trobar aquest camí de renovació de la seva proposta escènica. I aquest cap de setmana proper tenim, doncs, tal com tu deies, doncs, un dels clàssics de l'humor a casa nostra, que és el Joan Pera.
Quants anys té en Joan Pera?
Molts.
No li vau preguntar l'altre dia com va acompanyar-vos en la presentació?
Està en plena forma, però en té molts. Ens feia molta il·lusió poder tenir el Joan Pera, perquè si alguna cosa hem vist en la celebració del centenari i ens fa sentir molt orgullosos, és que aquest gènere, l'humor, la comèdia, I els grans comedians i els grans humoristes i els grans actors i actrius del nostre país tots han passat pel nostre teatre al llarg del segle XX. I ens feia molta il·lusió dins de la celebració dels 100 anys del teatre poder dins d'aquest any, poder tenir un espectacle amb un dels actors que seria equiparable al Joan Capri de l'època, al Pau Garsavall, o aquest tipus d'actors que van desfilar pel nostre teatre durant moltes ocasions. El Joan Pere també ha vingut moltes vegades, en solitari, amb el Paco Morán, acompanyant-lo, actrius de repartiment. Ens feia molta il·lusió, doncs, que ara que celebràvem aquest any, celebràvem 100 anys del teatre, doncs, poder-lo tenir damunt de l'escenari dins de la nostra programació.
Un pes pesat de l'humor català, el qual seguiran el mes de febrer en Quim Mas Ferrer, amb el seu Bona Gent, i a l'abril el Monaguillo.
Sí, de fet, són, dins de l'àmbit de l'humor, són tres situacions diferents. Una, un actor clàssic com és el Joan Pera, la nova generació que representaria el Quim Mas Ferrer, i també un altre àmbit que cada cop sedueix més a un tipus de públic determinat, que és aquest vincle d'actors que tenen una visibilitat àmplia en mitjans de comunicació, sobretot televisius, com és el cas del Monaguillo. Un actor, un gran actor de comèdia, que ha tingut relleu a partir de sortir, doncs, en programes de televisió, doncs, de diferents cadenes a nivell estatal.
Amb el Monaguillo busqueu atraure un públic d'una edat que potser li costaria venir al Casal?
Bé, busquem un públic que li agrada gaudir d'aquests humoristes també al teatre. No només a través de les plataformes digitals, no només a través de la televisió, sinó també a escena. I que busquen, fa molts pocs dies, abans de començar temporada, també teníem dos youtubers que tenen gairebé 1 milió de seguidors a les xarxes socials, fent un espectacle de recursos quotidians, explicant anècdotes de relacions familiars, que això ho estan fent gairebé diari, doncs, a les xarxes socials, i que en un moment determinat pugen a l'escenari, doncs, per poder-ho fer. Tot així, el Monaguillo hi ha un plus més, és un actor més consolidat, és un actor... No són dues persones de la vida real que triomfen a les xarxes socials i fan un espectacle, sinó que en aquest cas, doncs, sí que hi ha darrere, doncs, un fonament, que és una persona, doncs, que treballa l'humor en el monòleg, doncs, en diferents categories.
La novetat més destacada són aquestes òperes en directe des del Met, des del Metropolitan de Nova York, que podrem començar a gaudir a principis de desembre, ja.
Mm-hmm. El 4 de desembre, amb la primera òpera en directe. Això ha suposat una renovació de l'equip. La sala gran, la sala del Teta, ja tenia un projector amb el que treballàvem habitualment. Invertim en un nou projector per poder oferir una qualitat d'imatge que estigui a l'alçada. S'ha canviat la pantalla de cinema, la que teníem de tota la vida, que la fèiem servir en comptades ocasions, ara treballarà molt més. Per tant, l'estructura de la pantalla de cinema és la que tenia el cinema quan funcionava com a cinema a la sala gran, però amb una pantalla renovada, perquè tenia més de 25 anys, amb un nou projector i una adaptació de l'equip de so per poder gaudir també correctament del contingut de l'òpera, perquè l'òpera l'has de poder veure, però també, sobretot, l'has de poder escoltar correctament.
Quines òperes heu escollit i amb quina freqüència es projectaran?
De fet, no hem pogut escollir, són totes les que el Met ofereix en streaming des d'ara al mes de desembre fins al mes de juny. De fet, el compromís, aquesta és una iniciativa que encapçala a l'Estat la cadena Yelmo, que nosaltres ho fem en combinació, doncs, amb altres operadors, i el que fem és portar totes les òperes, és la programació sencera del Met que fa en streaming, doncs la tindrem aquí a Vilafranca, gaudida en un teatre, i intentant que sigui el més semblant a una tarda-nit d'òpera, en l'ambientació, amb la ubicació a la platea, doncs podem gaudir d'intèrprets que mai els podríem tenir al nostre teatre.
I ha despertat curiositat, interès? Què us arriba?
I de fet, felicitacions de gent que li agrada molt l'òpera, que aquest era un contingut que no podia gaudir de cap altra manera, que ens ha felicitat per la iniciativa, que bé, doncs, segurament vindran i, doncs, que la gaudiran. Ja s'estan venent entrades anticipades, perquè a més el preu també surt un preu molt diferent del d'assistir a l'òpera. Estem en una franja de preus que va dels 12 als 17 euros aproximadament, per tant, pots gaudir de 3 hores d'espectacle. És cert que no és un espectacle en directe, sinó que és retransmès en directe, perquè en aquell moment s'està fent en directe a Nova York, a la 1 del migdia, però sí que doncs, la gaudeixen. La gent està molt expectant i amb moltes ganes de poder-ho gaudir. Esperem que sigui un èxit i que es pugui consolidar dins de la nostra programació. Per nosaltres és un repte, perquè aquest sí que era un gènere que nosaltres no era el que fèiem habitualment, però que ens va suggerir, vam trobar que era una idea molt suggerent i que valia la pena doncs, poder transformar el teatre en un teatre d'òpera en moments puntuals de la programació.
Sí que es podia gaudir una experiència similar, es pot, al Kubrick,
correcte, sí,
però és un cinema.
Correcte.
I vosaltres aposteu per la majestuositat d'un teatre, no?
I gaudir-ho en un teatre, amb una butaca de teatre i amb un ambient i amb una conceptualització de tot l'espectacle com si realment anessis a l'òpera, com si estiguessis anant al Liceu o a la Faràndula de Sabadell.
Per Nadal i per Sant Esteve, dues apostes molt fortes també. Una clàssica que recupereu, com és la principal de la Bisbal, i el Maglari.
El Maglari, que també és d'aquests mags que quan es faci la història del teatre, dels 200 anys del teatre, es podrà veure doncs, que és un dels mags que més ha trepitjat el nostre escenari, que sempre estem contents, que el públic l'estima moltíssim i que és un espectacle 100% nadalenc, a més ubicat en una data 100% nadalenca, que és la tarda del dia de Sant Esteve, i el dia abans, la tarda de Nadal, la principal de la Bisbal, amb el format de concert, és a dir, amb tota la majestuositat del concert de la principal de la Bisbal, amb formació de cobla i orquestra, amb un repertori que tindrà una adaptació específica pel nostre centenari. Li hem demanat doncs, amb el Francesc Casó, amb el director i amb l'orquestra doncs, que facin algunes adaptacions. Hi haurà alguna novetat més que aquest dematí estem acabant de tancar. Per tant, amb un repertori, amb una posada en escena i amb un contingut molt nadalenc, però també molt centenari. També hem de recordar que la principal de la Bisbal va complir fa poc el seu 130è aniversari i, per tant, també hem volgut jugar una miqueta doncs, amb els nostres 100 anys, amb els 130 anys de la principal de la Bisbal. Per tant, serà un concert especial. Aquests darrers anys sempre venia la principal de la Bisbal. Sí que és cert que havia passat d'aquest format orquestral gran amb la pantalla i amb tot el... amb el que la gent estava en una festa major, a un format que ells en deien serenata.cat, que era el dels darrers anys del nostre concert, doncs aquest any, l'any del centenari, tornem al format anterior amb l'orquestra en tota la seva majestuositat.
I coincidint amb aquest centenari, a la programació no hi podien faltar els concerts, que també ha estat una constant al llarg d'aquests anys.
Correcte. Tenim el concert d'Ava, que és el 22 de gener. Per tant, també ens feia molta il·lusió el fet de poder tenir... Feia molt temps que intentàvem tenir un tribut a ABBA, però ben fet. Havíem tingut alguns que havíem estat a punt de poder-los aconseguir, però que eren una miqueta fluixets. Aquest l'hem vist, l'hem gaudit, és un espectacle 100% ABBA. A més, aquest any ABBA està sent notícia, amb nou disc, amb un muntatge virtual, amb els seus avatars. Nosaltres tindrem un grup tribut que ha actuat des del Palau de la Música fins a la Sala Luz de Cas, a diferents escenaris al llarg d'aquest estiu, a diferents festivals, i que el portem doncs, dins de la nostra programació aquí al teatre el 22 de gener.
I el febrer, el 12 de febrer, Bandau.
Correcte. És una banda que nosaltres... És una banda nova que fa un tribut a la nova cançó, que a més estem molt contents perquè és que dins de la banda hi tenim tres nanos casalistes. Hi tenim una professora de dansa que toca el violí a la banda, i tenim el cantant, que és el nostre professor de teatre, i tenim el bateria, que és un entrenador i jugador nostre del casal. Per tant, amb una banda que
sí,
és 100% casal...
Havien de venir.
De fet, ja han vingut perquè van fer una petita actuació amb l'espectacle que es va recuperar de la Festa Major, ara deu fer unes 3 o 4 setmanes. Un dels espectacles que s'havia cancel·lat era l'espectacle amb bandes locals. Ja els vam tenir al teatre, ja els vam gaudir, però volem tornar-ho a fer amb més serenitat, no recuperar un espectacle, sinó programat dins de la programació, que la gent doncs, pugui gaudir-los plenament, no acompanyats d'una altra banda, sinó només per venir a gaudir de Bandau.
El cicle Platea començarà a meitat de febrer. Quines tres propostes heu seleccionat?
El cicle Platea és un cicle que ja va néixer fa un temps dins de la programació, que busca, sobretot, la proximitat amb el públic. Per tant, són espectacles que només els poden gaudir 100 espectadors. No busquem omplir el teatre, sinó que el que busquem és connectar les emocions que projecten aquests espectacles amb un nombre molt determinat d'espectadors i espectadores que seran els que els podran gaudir. amb les edicions anteriors del cicle Platea, el fil conductor era el conflicte. En aquesta edició del cicle, el que busquem, el que hem trobat són obres en el que busquem és l'obra literària que hi ha darrere aquesta obra. Per tant, les tres són adaptacions d'obres literàries que s'han portat al teatre en petit format i que tenen una alta càrrega emocional. El primer d'ells és El carrer de Txernòbil, el 19 de febrer, a partir del llibre La pregària de Txernòbil, de Svetlana Alexievich, la Premi Nobel. El segon, que és Quanta guerra, que la fem el 19 de març, és la primera adaptació teatral de la novel·la de Mercè Rodoreda. I la tercera obra del cicle Platea, que és Poldo, de l'Ivan Caelles, que és un monòleg fet a partir de l'obra Quan arriba la penombra, del Jaume Cabré, que aquesta tindrem a l'abril. Amb tots tres els fem dins de la platea del teatre, però els fem dins de la platea del teatre, amb una adaptació especial que estem treballant en cada una de les tres companyies, perquè sigui proper, perquè sigui emocionant, que és el que busquem doncs, en aquest cicle.
Quan dius dins, és literal, eh?
És literalment dins de la platea. I no des de la platea, sinó dins de la platea.
Hi ha un capítol que no podem oblidar i que el Casal ha cuidat durant tants i tants anys, quan no hi havia cap altra opció que la que trobàvem a la Societat La Principal, que són els espectacles familiars.
Sí, aquesta és una línia de treball que hem incrementat aquests darrers anys, que aquesta, per exemple, tots els nostres socis i sòcies la tenen gratuïta. També cal dir que, evidentment, som una entitat que ens obrim a tot el públic de tot el Penedès, però que també busquem que es connecti molt directament amb la nostra massa social, la nostra entitat. Tenim la sort doncs, que està plena de famílies, amb infants, i cada cop hem anat buscant aquelles espectacles i aquells continguts que puguin ser d'interès i que sobretot els puguin gaudir de manera gratuïta. Per tant, tots els espectacles familiars que fem, els socis i sòcies els tenen gratuïts. Hem començat amb el Què somies, de la Bona Confitura, del grup del Carles Casas, que l'hem tingut ara el dia 14, i per dins de la temporada tindrem una proposta molt especial que arriba en les festes nadalenques, el 7 i 8 de febrer, amb la companyia Minimons...
De gener. No, si
sí,
són festes.
Correcte, sí, perdó. El 7 i 8, passat Reis, que es diu el Teatre dels Records. Amb aquesta companyia el que fem és transformar completament la platea amb carrers de Vilafranca, en el que la gent hi trobarà botigues singulars històriques de la nostra vila, en el que hi podrem trobar i podrem traslladar els nostres records d'infantesa, la dels avis, la dels nens i la dels pares. És un recorregut gairebé personalitzat, entren en grups de 7 a 10 persones com a màxim i fan un recorregut de 40 minuts, entre un grup cada 5 minuts, ja tenim obertes les reserves per poder accedir a aquest espectacle, en el que acompanyats pels actors de la companyia descobrirem doncs, com aquests records que tenim de la nostra infantesa els podem anar desvetllant i els podem anar recuperant i els podem anar explicant també a la nostra família a partir d'aquest viatge que fem amb els actors de la companyia Minimons. Un espectacle que ja fa un temps que fan, que hem adaptat pel centenari del teatre. Aquest no és el seu format habitual, es diu El passatge dels records, no El teatre dels records, en el seu format original, però que han volgut adaptar doncs, en el cas del nostre teatre i que ens fa molta il·lusió de poder oferir en aquestes festes nadalenques passat el Dia de Reis.
A ells s'hi sumaran els Poca Cosa Teatre, la companyia Ortiga i les Titelles Vergés. I aquests 25 espectacles, que avui així una mica express estem presentant, acaben, el que fa 25, és un espectacle sorpresa.
És un espectacle sorpresa que desvetllarem més endavant.
Què en podem dir?
Alguna coseta que puguem dir, que és un espectacle de producció local, que és un espectacle que ens il·lusiona molt, que està fet específicament pel nostre teatre i que lliga amb la tradició del que hem fet al llarg de tota la nostra història al teatre. No és un altre cop un espectacle al centenari, sinó que és a partir d'una obra dramatúrgica catalana que està preparant doncs, tot un grup escollit d'actors, actrius, director, dramatúrgia... Doncs tot serà molt, molt de casa nostra i que ens fa molta il·lusió poder engegar en aquesta línia de produccions pròpies impulsades des de la nostra pròpia entitat, que serà, la seva estrena serà cap a mitjans de maig, i per tant doncs, tancant aquesta temporada amb aquest 25è espectacle que més endavant desvetllarem perquè volem presentar tal com es mereix, perquè tothom hi està posant molt d'esforç i molta il·lusió perquè agradi molt a tota la comarca.
Qualsevol d'aquests espectacles ja té les entrades a la venda online?
Tot està a la venda online a través de teatrecasal.com, a les nostres oficines, a les nostres socis i sòcies a través de la seva app. Poden demanar les invitacions, poden comprar les entrades, tot el sistema està activat perquè tothom pugui ja reservar allò que més li agradi.
Doncs una vegada més, moltes felicitats per aquest centenari i per aquesta aposta forta per la creació artística, per aquests 25 espectacles que gaudirem des d'ara i fins a finals de maig. Salvador Casals, un plaer, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Penedès en xarxa. Shine when it was dark in my place. I'm looking for a better way. I'm not the one who pretends to fall. I can make it any other day. And when the troubles are fading away, I'll try to make you feel right. Single word, no, I cannot say. It's gonna make you feel right. Now all the troubles are fading away. At least I'm trying to fix myself. Gotta be me.